dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La Núria és una nena de 9 anys que, més que comptar amb un ric món interior, té una veu interna que la domina i li dicta el seu comportament cap als altres i a ella mateixa. Marcada per un pare despòtic, per una mare despòtica que no se l'estima i un pare nen, malalt crònic i feble, la Núria cada cop se sent més allunyada de la realitat i de les persones que l'habiten. Laura Fabregat és l'autora del llibre La vida per dins, publicada per Univers. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-me aquí al programa.
Molt contents de tenir-te, perquè en aquest cas estem parlant d'un llibre que és un llibre molt íntim i, a més, carregat de sensibilitat, que parla també d'una generació. És la teva primera novel·la. Per què aquesta temàtica i aquest to tan introspectiu?
Mira, jo el que a mi m'interessava era mostrar, com diu el títol de la novel·la, el món que hi ha per dins de la protagonista, no? Esta vida que ella du per dins. Llavors, si el que volem plasmar és la veu interna del personatge, perquè és l'única manera de que el puguem conèixer de manera més profunda, no? De conèixer tots els seus pors, angoixes, neguits, perquè és un personatge que en té molts, no? Que té molta ansietat dins, té una vida interior molt plena, i llavors jo crec que la manera més directa de poder conèixer aquest personatge és a través d'una primera persona, i per tant el resultat de tot això és una novel·la molt intimista que coneixem aquesta cara fosca, no?, que d'alguna manera tots tenim, que és tot allò que ocultem dintre nostre i que molt sovint no deixem que surti a la llum, i que és este món amagat que té dins la protagonista, que té les seues coses bones i les seues coses dolentes.
Mm-hmm. Una protagonista sempre en lluita interna, i a més, aquesta novel·la ens fa recórrer part de la infantesa, l'adolescència i la vida adulta de la Nur, que és aquesta protagonista, i ens transmet, com deies tu, les angoixes i les inseguretats a unes edats en les que són més fràgils. I, de fet, els personatges que treballa la novel·la, jo diria que són tots que mostren potser la part més dèbil, com el pare, no? Tot i que ella el defineix com el seu heroi de converses, silencis i secrets, el pare també és una persona que seria feble. Estem parlant també de temes de salut mental.
Sí, clar, el tema de la salut mental és un dels motors de l'obra, no? I és que, d'alguna manera, per escriure una novel·la he de tractar temes que, d'alguna manera, he hagut de tocar, de viure, i en això el tema de la malaltia mental realment l'he viscut a casa i per això l'he pogut tocar de prop, no? I sí, realment, avui dia, no sé si suposo que en resposta a la societat que tenim, no?, aquesta societat on vivim a través de la tecnologia, ens fa ser molt fràgils i acabem sent persones molt vulnerables. Precisament, com ja he dit abans, que la protagonista la podem conèixer de primera persona, la coneixem de dins, encara podem veure més la seva vulnerabilitat. Llavors, també és un personatge que té com rep un cop molt dur, no?, i justament en este cop molt dur, per enfrontar-lo, torna a sortir en ella tota aquesta inseguretat, tota aquesta fragilitat, que la fa tornar a la infantesa, i llavors, clar, a la infantesa és com són més vulnerables. Llavors, aquesta vulnerabilitat, aquesta sensibilitat, l'acompanyem, no?, a la protagonista en tot aquest viatge, per trobar-se ella mateixa des del passat, i d'alguna manera també per atrapar allò que ella és al present des del que ha viscut abans.
Mm-hmm. Tu, de fet, estàs fent també una fotografia d'una generació concreta, però amb unes particularitats. En aquest cas parles d'unes relacions molt fidels entre pare i filla, però també en la relació de parella que ella té cap al seu amor, que és el Quim. I m'ha fet gràcia també llegir que tu comentaves que ara, avui dia, la gent jove té relacions líquides, relacions molt curtes, i en canvi tu estàs mostrant unes relacions molt i molt fidels.
Sí, la veritat és que sí, perquè jo crec que un dels grans públics d'aquesta novel·la serà el públic, diguem, millennial, no? Mm-hmm. Els que poden ser de la dècada dels 80, dels 90, aquest públic jove, que d'alguna manera se'ls ha definit com els que viuen en les generacions, les relacions líquides, no? És allò que diuen relacions de butxaca, que anem intercanviant, mm-hmm, perquè com no podem estabilitzar res perquè l'entorn, no, és completament inestable, no? Pues anem canviant constantment de parella, però també d'amistat, i per això també les relacions familiars són més complicades. Però justament, tot i que faig una fotografia, crec que bastant fidel, de com és la generació, com són les generacions joves d'avui dia, sobretot pel tema de la inseguretat, cada persona és un món, i en aquest cas la NUR no ho compartís, tot el que diríem que són els punts generalitzats dels joves d'avui dia, perquè ella precisament té, podem dir que per aquesta malaltia mental que comparteix amb el pare, pateix, diguem, d'un amor molt dependent i molt obsessiu. És a dir, ella no sap estimar, podríem dir, de manera normal, sinó que li surt aquest amor una mica malaltís, que ja l'ha viscut amb el pare, i que la fan que tinguin com un amor de per a sempre, no? Que si estima algú serà per a tota la vida, però que també parla de la segona malaltia.
Mm-hmm. Sí. Tu, a més, ara parlaves de que hi ha una part també biogràfica, perquè tu també has viscut situacions dures i en aquí també reflexen. Tu ets de les Cases d'Alcanar, un poble menut, mariner, i la protagonista també marxa fora, com ho ha de fer tota la gent jove que vol seguir estudiant en pobles menuts com aquest. Què hi ha de més que també reflecteixi aquesta vida teva de poble, d'un món interior que es cultiva i que es fa amb poblets tan petits com aquest? Què més té la NUR de tot això?
Jo diria al principi, pot ser quan ressegueixo la infantesa del personatge, d'alguna manera, com ja he dit abans, jo he de... penso en la meva infantesa, no? Perquè és el que jo conec i el que he viscut. Per tant, la infantesa que estem veient reflectida a la NUR parla de molts aspectes concrets que jo vaig experimentar quan era menuda. Pues, des de que ballàvem les Spice Girls, des de que dins del grup d'amigues sempre estava la més manipuladora i la que se sentia més petita. Jo crec que jo sí, soc de les Cases d'Alcanar i amb una amiga sempre he comentat que realment som un poble tan petit que és com una mica salvatge, no? És a dir, que haver-ho viscut a un poble tan petit on tots ens coneixem... Sí, tenim alguns trets una mica així silvestrats que ens acompanyaran sempre i que provenen d'aquí, no? I per exemple, també a la novel·la, que sí, com vinc del món d'un món mariner, sí que he volgut respectar coses del poble, com sobretot la cuina, a part, sí que per la meva família també he tingut un negoci familiar, però és que realment és un tret molt destacat de les Cases d'Alcanar, el món pescador, la cuina, que acaba sent la professió de la NUR, també algunes coses de la llengua, també he anat introduint el llenguatge hebrenc, uh-huh. I he anat ficant petites coses, tot i que no és de manera generalitzada, però al cap i a la fi és perquè és el món que jo he viscut i que jo conec i ha d'aparèixer a la novel·la de manera involuntària, vull dir que ell s'hi porta.
Uh-huh. M'agrada molt que parles... que nombres també el de la llengua, perquè tu també dius, m'hagués agradat incloure moltes més paraules del meu dialecte, però desgraciadament a l'hora d'estandarditzar-nos no ens han estandarditzat amb les nostres variants. En aquí jo crec que tots ho trobem a falta, no? Aquesta proximitat de la llengua des de la part acadèmica a la nostra riquesa cultural, que té tantíssimes paraules que només es diuen allà baix però que són correctes.
Sí, a mi això realment particularment me fa molta ràbia, perquè dic, ostres, jo ara si em poso a escriure... Jo no sé escriure de manera natural amb el meu estàndard que seria l'occidental o el tortosí, sinó que hauria d'anar mirant constantment aquesta paraula és correcta, aquesta, i això com ho faig? Llavors això talla la fluïdesa i talla la naturalitat. Ja no sentiria una escriptura, diguem, bonica, no? Ja amb empenta, sinó que seria que constantment hauria d'anar parant, consultant, i no tinc aquesta fluïdesa. I això fa ràbia perquè és això, que a l'institut no ens ensenyen a escriure correctament amb el nostre estàndard i aprenem l'estàndard que tenim a 200 quilòmetres, no? I dic que
sí.
Pues fa ràbia perquè dius, estic escrivint, no escric com penso, però bé, això jo crec que sí, s'hauria de replantejar i igualment que hi hagi l'opció de dir tria si vols que t'ensenyin l'estàndard oriental o l'estàndard occidental.
Exacte, com a mínim que hi hagués aquesta opció. A més, la Laura també... coincidint amb aquesta publicació, ha publicat també, a part de La vida per dins, La crisi identitària, tema central de la novel·lística catalana del segle XXI. I direu, home, això no té res a veure amb la novel·la. Doncs, curiosament, aquesta crisi identitària que ella busca en comú amb la novel·lística catalana també surt una mica en aquesta novel·la, perquè tu també estàs fent una recerca identitària, no? La teva protagonista també està fent una recerca identitària.
Sí, molt clarament. És a dir, en aquesta novel·la ja... Al mig de la novel·la, el punt central de la novel·la, és un cop dur que ha d'entomar la protagonista, I és un cop tan dur que la porten a replantejar-se de tot i mirar de començar de zero. De fet, si ella torna al passat, és a partir, és arran d'aquest fet que la trastoca, no? I això justament és el que fa tornar als seus orígens i buscar allò que és. Perquè sí, és a dir, el tema de la recerca identitària és el gran tema de la novel·la d'avui dia, però en cada novel·la busca, no, la seva particularitat. En el cas de la Nur, pues, a partir d'aquesta dualitat, aquesta veu interna que la domina, que no la pot amagar, que malda per sortir-li i ella no vol que surti perquè creu que així no encaixarà, perquè potser creu que aquesta veu és una mica malvada. Llavors també aquest contrast entre el que ella és externament i el que és internament encara la porta més a crear-li aquest conflicte identitari, no? Este dilema de dir, ostres, i qui sóc jo mateixa si veig que tinc diverses capes i algunes que vull amagar, altres que tinc conscients, altres inconscients. I clar, ella aquí té una lluita interna molt feroç, a banda també de la situació que té casa, que és el que jo penso, ostres, si a una mare, que és la persona que més t'hauria d'estimar el món, no li agrada com ets i no t'accepta, això genera por de dir, qui sóc jo mateixa, no? I encara et fa més temor a saber qui ets tu i aquesta recerca identitària, pues, és un dels punts centrals de la novel·la.
Mm-hmm. És una cicatriu que arrossegues tota la vida, aquesta no acceptació, sobretot i principalment de la mare. Segur que sí, en aquesta novel·la està molt ben escrit i molt ben descrit. La vida per dins, una novel·la, com us dèiem, de Laura Fabregat, perquè la disfrutareu molt. Moltíssimes gràcies, Laura.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer molt gran.
Igualment, adeu-siau.
Adeu.
Ens acostem al Dia de la Dona, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, i en volem parlar amb la Montse Crespin, que ella és professora de filosofia. Montse, molt bon dia.
Bon dia. No?
Evidentment, des del punt de vista filosòfic, també hi ha moltes coses a dir sobre aquest dia. I també tenim referents.
Referent
d'una periodista, m'agrada molt.
Sí, i tant. Jo crec que, en fi, s'ha de reivindicar la figura de Carmen de Burgos Colombine, nascuda l'any 1867 i va morir l'any 1932. Periodista, nascuda a Almeria, i de fet una de les primeres corresponsals de guerra per les seves narracions de la Guerra de Melilla de l'any 1909, en la qual s'enfrontaren les tropes espanyoles amb les cabiles berbers o beduïns del Rif, que era llavors protectorat espanyol. Uh-huh. El conflicte es va iniciar arran de les concessions mineres a companyies estrangeres i Colombine va fer un seguiment com a periodista. Per tant, és una de les vostres referents, efectivament.
Sí, senyor, efectivament. Molt activa als diaris i revistes. I va fer La mujer moderna y sus derechos.
Sí, perquè porto a Colombine, no només per reivindicar-la com a periodista, com una de les primeres corresponsals de guerra, sinó també, doncs, com a escriptora i com a una dona, no, que va escriure contra els estereotips masclistes. En aquesta obra, amb títol La mujer moderna y sus derechos, de l'any 1927, va discutir de manera molt forta, fèrria, un concepte que té ramificacions ja al teatre espanyol i que a inicis del segle XX, amb la intersecció curiosa entre filosofia i estudis sobre sexualitat, tornava a posar-se de relleu. És aquesta categoria, la mujer varonil.
La mujer varonil,
La mujer varonil. La trobem al teatre espanyol, a tot el teatre clàssic, no? I és veritat, no? A principis del segle XX tornava a aparèixer. I per què, no? És el que deia. En un moment donat, aquest principis del segle passat, doncs tenia molt predicament, per exemple, l'obra d'Otto Beininger, que portava per títol Sexe i caràcter, de l'any 1903. I aquesta obra, per exemple, doncs la recullen figures com la del metge Gregorio Marañón, que considerava que les tasques intel·lectuals, i parlava d'administratives, artístiques, polítiques, científiques, etc., li estaven vetades a les dones. Doncs bé, clar, aquesta misogínia d'inicis de segle, no?, excloia a les dones d'activitats necessàriament cometes, i científicament cometes destinades als homes, amb la qual cosa la idea de la mujer varonil apuntava a una anomalia, anomalia, ja que la intel·ligència, clar, era aliena a la dona.
Si eres intel·ligent, tiraves a home.
Eres mujer varonil i eres anòmala, no? Per posar un altre exemple, el filòsof Manuel García Morente ens excloia a les dones del camp de la filosofia. O sigui, jo sóc una superanomalia total.
En aquella època, afortunadament, que suposo que les coses han canviat una mica.
Clar, però fixem-nos, aquí entra Colombine. Colombine, el llibre que abans hem esmentat, confrontava amb tots els arguments que esgrimien científics i intel·lectuals i finalitzava una llarga i absolutament ben documentada discussió escrivint el següent. I ara fem una lectura del que deia Carmen de Burgos. Deia el següent. Aunque la vida humana esté influida por el sexo, aunque exista un acento sexual, como dice Marañón, es absurdo forjar con esto un nuevo eslabón de la cadena femenina. Fixem-nos en això de eslabón de la cadena femenina, que és una referència a l'esclavitud.
Clar.
Sí?
Sí, sí.
I diu Colombine, es monstruoso dar al sexo esa importancia que le concede Freud para que se infiltre en todo y todo lo subordine. En los dominios del pensamiento, en la libre aplicación de la actividad, en la esfera igualitaria de la justicia y del derecho, el sexo no debe tener ninguna importancia.
És que és absolutament així, i ja ho deia ella al 1927, que era molt més valent dir-ho al 27, evidentment, que dir-ho avui.
Perfectament, clar. I fixem-nos, no hem d'afegir molt més, o sí, hem d'afegir perquè encara hem de lluitar i reivindicar aquesta igualtat, aquesta justícia, aquest dret. I ho dic perquè, no? Pensem, per exemple, no? I recordem a les nenes i les dones afganes que des de desembre de l'any 2022 tenen prohibit l'accés a l'educació secundària i a la universitat. Això sí que és una anomalia i no la mujer varonil simplement perquè fa ciència o fa filosofia.
Totalment d'acord, i per això és tan important rellegir un llibre com aquest, que és la lectura que recomanem avui.
No? I una de les pioneres, El llibre que recomanem, per tant, de Carmen de Burgos, Colombine, La mujer moderna i sus derechos, de l'any 1927, es pot trobar en línia, a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. I jo recomano als oients que s'hi apropin.
Doncs sí, senyor, ens quedem amb aquest referent que avui ens ha portat la Montse Crespin, com sempre, amb aquests pensaments filosòfics tan actuals. Avui, en commemoració d'aquest Dia Internacional de la Dona Treballadora. Moltíssimes gràcies, Montse.
Gràcies a tu, Nomi.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 5 de març de 1938 naixia a Badalona Jordi Dauder Guardiola. Actor, escriptor, poeta, mai va amagar les seves arrelades creences polítiques a l'esquerra de l'esquerra. Dauder va fundar la Lliga Comunista Revolucionària tant a França com aquí. Igualment, va ser cofundador de la revista El Viejo Topo. Com a actor, el recordarem sempre pel personatge de Mateu Montsolís a la sèrie Nissaga de Poder. El 1938, la Ràdio Mundial classificava Heart and Soul de Larry Quinton en el primer lloc. Heart and soul, I beg to be adored, lost control and tumbled overboard, gladly that magic night we kissed there in the moonlight. En cor i ànima s'hi lliurava la Larry Clinton amb aquelles melodies eternes tan pròpies d'una manera de composar i d'interpretar. Aquí, aquell 1938 de guerra i patiments, arribaven aires de samba amb la portuguesa fincada al Brasil, Carmen Miranda, i la seva camisa listrada o lissada. Vinga. Levava un canivete no cinto y un pandero na mano y sorria cuando el povo dizia sossega, leão, sossega, leão. Levou meu... Quan al cap d'uns anys vam poder veure actuar Carmen Miranda, La vam conèixer per dur sempre al cap una mostra de fruites tropicals que es balancejaven segons feia el ritme del seu cos. El 1938 és un d'aquells anys transcendents a la història de la ràdio. Als Estats Units, Orson Welles paralitza el país amb l'emissió en directe de la Guerra dels Mons. Un món atemorit per l'ascensió de Hitler, l'avistament d'ovnis i la propera descoberta de la fissió nuclear es commou amb la realitat aparent de l'arribada d'éssers extraterrestres a la Terra. Orson Welles marca una fita en el poder dels mitjans de comunicació audiovisual.
La primera pedra @racu.cat.
Balcells, molt bon dia, benvingut.
Molt bon
com
dia
sempre,
a totes.
A totes, però especialment però totes avui, perquè totes serem protagonistes les dones.
Aquest mes
va de dones.
Farem com això d'aquests grans centres comercials que diuen la setmana de Transilvània, la setmana del Japó. Doncs farem el mes
de les dones.
De dones. Sí, què
senyor,
et sembla?
Aprofitant
totes les festivitats. I bé, nosaltres ho fem durar tot un mes.
Escolta'm, a més el Liceu també fa una mica de dones.
Home, ah, tenim. Per
tot.
Cert, escolta, i parlant
què?
De dones, sí. Que no hem dit una cosa.
No l'hem dita.
No hem
quina?
Dit una cosa. Que tu tens una fan que l'altre dia a la festa, un saludó a la nostra Gemma Covalaver, la nostra mezzosoprana extraordinària que està fent els Macbeth.
Sí, senyor, que ho va fer estupendament el dia que hi vaig anar jo, i suposo que tots els altres dies també, que ens té amb la boca oberta.
I que és superfan del programa.
Home,
i ens
bravo,
ho va dir
bravo.
Perquè nosaltres vam anar a fer The Fans. Sí. I vaig dir, mira, i aquesta és la Noemi Poll. I vaig dir, tu ets la Noemi Poll, però si no, nosaltres anàvem per ella.
Clar,
i mira,
és veritat.
Va,
mira,
ets una diva,
veus?
Tu també, eh?
Sí,
vaya, vaya.
Molt diva, molt diva.
Vaya, dos divas, i ara en aquest estudi.
Ai. No, però de fet va reconèixer que també havia sentit la secció d'òpera.
Sí, ens fa molta
per
il·lusió.
Tant,
ens fa molta il·lusió.
També.
Veniu, cantants d'òpera, veniu que aquí, escolta, us estimarem. I us farem mencions.
Escolta'm, i aquest... Quan comença la nova òpera del Liceu?
Oh, comença dijous que ve. Ojo, només 3 dies. I sí, us poso ja, perquè ho sentiu, una de les escenes que més m'agrada interpretar quan estic malalt a la meva parella o a la meva mare.
Ara t'estic imaginant malalt, Marc.
Oh, m'encanta. Jo, la que tinc una grip, la que tinc un refredat, que ja amb no res jo ja em poso malaltíssim, perquè jo ja al
per
cap...
Per comunicar-nos
ja...
que estàs morint i que marxes,
m'encanta,
no?
Fer-ho. Això, o la meva mare, quan vivia amb la meva mare, pobres, o amb la meva parella, li dic, ai, li faig aquesta escena. Aquesta escena és la mort de la Violeta Valerí a La Traviata. I l'està cantant la Maria Callas en la famosa producció que va cantar a Lisboa, que és una de les meves gravacions preferidíssimes de la història.
A més, es nota aquest crec-crec de sí, disc antic, eh?
Sí. I això per què ho posem? Perquè la propera parada liceística és només 3 dies de performance. Ojo, aquí hem de dir performance, perquè no sabem ben bé si ens trobarem una òpera, un concert, un recital, de la Marina Abramović, que representarà les 7 morts de la Maria Callas. Mm. Tatachín, tatachín.
Fantàstic.
I aquí està ella, i per això avui tots els fragments que escoltarem són d'ella, de la Maria Callas. Com sorgeix aquesta història? Doncs us farà molta il·lusió a totes saber que aquesta història, especialment a tu, Noemí, neix de la ràdio.
Ah, mira que
sí,
maco.
Sí, perquè aquesta noia, la Marina Abramović, era una... Bueno, era, pobra, no és, perquè si no ho fos,
no vindria
dijous, que és el dia que ens toca. Bueno, total, que és una performer artist, ha fet molta experiència performàtica, des de la passejada per la muralla xinesa, a coses una mica bèsties, com allò de fer el ganivet entre els dits, bueno, mil coses molt trolates, hem fet mil retrospectives, encara en vindran més, i aquesta noia a Sèrbia va créixer amb l'àvia, i ella deia que un dels seus topos més importants, els seus llocs més importants, era la cuina, passar hores amb la seva àvia allà, i un dia va sonar per la ràdio de la cuina una veu que ja la va enamorar patapam, que és la de la Maria Callas, i va dir que en algun moment de la seva vida hauria de fer un espectacle sobre això. I d'això va aquest espectacle de les 7 morts de la Maria Callas. 7 morts de 7 personatges diferents. Ara hem vist el de la Violeta, però en podem escoltar més. Vamos allà.
Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le spose, le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, oh benedetta, di tue materne visce.
Quines ganes d'anar a sentir-ho en directe.
Home, ella no vindrà a la Cales, ja t'ho dic ara.
Ja ho sé.
Però ho faran altres cantants. Aquesta és la mort de Desdemona. Aquí encara no ha mort. Aquí està resant l'Ave Maria perquè ja sap que l'Otelo, com que...
Tot porta... molt místic, eh?
Bueno, veure, és molt interessant tota la reflexió que fa ella. A veure, abans per començar, dir-vos que això també té molt sentit que es programi aquesta òpera de nou barra performance, perquè ben bé tampoc sabem què anem a veure, eh? Això ens fa pensar una mica també en tot el que parlàvem del Plensa. És a dir, estem també obrint l'escenari a altres formes artístiques, a un escultor, a una artista performàtica, no? I això també té en part per la visió del Víctor García de Gomar, del director artístic del teatre, d'aquest Liceu de les Arts, no?
Que està molt bé.
Que puguis veure exposicions, que puguis veure escultures, que puguis veure òperes de nova creació, etc. Aquí, ben bé, ja us dic, no sé ben bé què farem. Això està llistat dintre de la categoria d'òperes i jo, com que a mi m'agraden les coses experimentals, ja en tinc ganes. Però aquí és una mica el que veurem, no? Clar, el que ve a dir aquí una mica la Marina Abramovic és això, no?, de que a moltes òperes ens trobem moltes morts. Mm-hmm. Que moltes morts són morts de dones, perquè déu-n'hi-do quins arguments ens trobem, on sempre la protagonista, la que palma. Anem a veure un altre exemple. Madame Butterfly.
Fantàstic.
Un altre final. Ella enganyada pel Marino.
És que sí, realment.
És que diu,
un desastre.
M'ha deixat el fill aquí i ara se l'endú per tenir una altra vida a Amèrica amb una altra dona, jo que l'he estat esperant tots aquests anys aquí.
He estat enganyada,
bueno, escolta,
de la
manera japonesa,
més
descarada.
Sí, senyor.
Trec l'Arakiri, vamos.
Sí, sí, sí,
ja
sí,
està.
Trec el ganivet i me'l clavo.
Clar, ella intenta fer un paral·lelisme que, a més, jo trobo que s'assemblen moltíssim les dues. Tenen aquesta cara tan angulosa, tan... aquestes morenes, aquestes cavalleres, no? I clar, ve a fer aquesta relació entre l'art, la mort, com, per exemple, ella, diu la Marina Abramovic, a mi l'art m'ha salvat, en canvi, a la Maria Callas no la va poder salvar, perquè sempre hem dit allò de la Maria, per una banda, la dona, la Callas, el mite, el tema de l'Onassis, de com també la va enganyar, de com va morir per amor, de com va anar perdent la veu, de com es... d'aquest declivi, no? I en el fons, què ens tornem a trobar? Doncs un altre home, una altra vegada... que mata una altra heroïna. Mm. Llavors, clar, tot això és aquest fil conductor de dir no només és la mort de la Callas, perquè ella està fent de Callas a l'escenari estirada al llit, és la seva performance, mentre anirem veient vídeos que surt ella amb en Willem Dafoe, que n'he vist alguns i són absolutament espectaculars, i una soprano o una mezzo anirà cantant aquestes escenes finals de diferents morts a diferents personatges. Fins a 7, eh? És a dir, hem vist ara la Desdemona, hem vist la Violeta de la Traviata, hem vist la Madame Butterfly. Què et sembla si escoltem la següent?
Cette bague autrefois, tu me l'avais donné. Tiens!
La Carmen. Va, sona el toreador.
Ara.
Prepara't, perquè això és una escena violenta amb sang. Aquesta morirà punyalada per una altra amb Àngelos, i clar, és el que ens diu ella, no? Clar, nosaltres moltes vegades, què passa? Que nosaltres quan veiem una mort dramatitzada a l'escenari no ens desagrada, al contrari, estem electritzats, veiem un feminicidi en escena. Una cosa que no podríem fer, no podríem mirar, si fos a la vida real, segurament, apartaríem els ulls, no? I clar, és el que diu, doncs això és una mica el que jo també vinc, no sé si a denunciar, però sí que ve a dir aquesta cosa de... com ha tractat l'òpera, la dona, vinga a morir, i que una cosa ens reconforti no vol dir que sigui una cosa que ens hagi d'agradar o que la donem per culturalment acceptada, en aquest sentit. Així que, bueno, així
està
és com
bé,
va la cosa.
Està molt bé, una reflexió molt profunda.
Totalment. Us ho dic ràpidament, és un encàrrec de l'Òpera de Múnich, és una coproducció entre diferents teatres, es va estrenar en plena pandèmia, amb gran èxit, com us deia també, hi haurà el Willem Dafoe també participa en els vídeos, hi ha molta inversió de gènere, a vegades doncs, es canvien els papers i ell fa d'ella, és a dir, que jo crec que és una cosa que heu d'anar a veure perquè serà molt, molt, molt interessant. Tinc moltes ganes, jo.
Ens en parlaràs després, també, eh?
Sí, perquè a més hi ha una vuitena mort.
Fins aquí pots llegir.
I hasta aquí puedo leer. Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Ens acomiadem, si vols, amb una altra. Ai, n'hem va, fet sí. 5 de morts, encara ens en quedaran més per anar a veure, però aneu-hi, que són només 3 dies. Mm-hmm. Així doncs, que...
Afanyeu-vos a entrar per internet a buscar entrades.
Ràpid, ràpid.
Marc, ens quedem amb l'última, que ens dius quina és?
Lucia di Lammermoor, la meva preferida.
Ah, pillin. Doncs
vamos
vinga,
allà.
Amb ella ens quedem.
Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Parlem d'economia, parlem de com millorar el nostre estat de la nostra empresa, tant sigui petita com si és gran, amb l'Oriol López Villena. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
I avui parlarem de quin és el cost del creixement. Explica'ns-ho bé, perquè és un concepte un pèl complicat, però que quan el pilles ja és fàcil.
Mira, als Estats Units calculen un índex que li diuen COTI, que és Cost of Thriving Index, no? Que seria el cost de prosperar. I el calculen per persones, d'acord? Per particulars, com tu i com jo. I ja fa anys, no? I l'altre dia sortien els càlculs del 2022. I deia, clar, l'any 85 el càlcul del COTI es fa en funció de les despeses que té una llar. No sé, doncs el menjar, la casa, l'assegurança mèdica si la tens, el cotxe, l'estalvi, es calcula una mica a nivell mitjà una casa, sobretot la classe mitjana, on està, i es calcula les despeses que hi ha en tot un any. I després es miren els ingressos que té aquesta família. I per tant es diu, quantes setmanes trigues a cobrir tota la despesa del teu any? La despesa i l'estalvi del teu any. I així és com fins ara sobrevivíem, no? L'any 85 això eren 40 setmanes, vol dir que una família de classe mitjana trigava 40 setmanes a començar a prosperar, o sigui, anar més enllà d'on estava. Fins llavors, fins la setmana 40, havia gastat, havia comprat menjar, havia tingut totes les despeses necessàries i havia estalviat una mica, però res més. A partir d'aquell moment comença a créixer. El dramàtic és que el 2022 això va pujar a 62 setmanes.
I aquí hi ha un matís important. Que és
home,
que...
un matís important. En un any terrestre, quantes setmanes hi ha?
Exacte, no arribem a les 60.
Són 52, ens en falten 10. Això vol dir que dediquem més d'un any a pagar la nostra vida. O sigui, la nostra vida més... el que en diríem...
l'essencial.
Uns mínims... no direm els mínims imprescindibles, però uns mínims essencials, no? Que són menjar a casa, intentar tenir una assegurança si pots, o pagar les despeses mèdiques sempre que puguis, tenir cotxe, sí, o cotxe, o poder-te transportar, i tenir estalvi. Clar, això és greu, perquè a més els joves és 73 setmanes, la gent jove.
Imagina't.
Clar, això és impossible.
És preocupant, la situació dels joves, ja en parlarem un altre dia.
Clar, llavors què passa? Que les famílies retallen. Estalvi, primer retallen estalvi, retallen doncs, la mútua, retallen el club de tenis, retallen no sé què, van retallant, fa això. Però jo l'altre dia vaig pensar, ostres, i l'empresa? A nivell empresarial, quin és el nostre COTI? No? Quin és el nostre cost de créixer? O sigui, quantes setmanes triguem a fer beneficis?
S'haurien de calcular totes les empreses, no?
Suposo jo crec que sí, principi... que seria interessant. I crec que és un exercici que poden fer totes les empreses. I agafen les despeses que tenen previstes per aquest any 2023, llavors diuen, escolta, amb els ingressos que jo espero tenir, quan trigaré a cobrir-les? Perquè si trigo més de 52 setmanes vol dir que tindré pèrdues. I si trigo menys de 52 setmanes vol dir que tindré beneficis. La pregunta és quants? Perquè si trigo 51 setmanes tindré molts pocs beneficis. Per tant, no em puc plantejar fer grans inversions a llarg termini. D'acord? I per tant, aquest cost seria interessant tenir-lo calculat ja per veure com es pot accelerar.
I és la manera de saber en quin punt estem i cap on podem anar?
Sí, és calcular les coses d'una manera diferent que quan les calculem només amb diners. Quan calculem amb diners, el que estem calculant és molt bé. Crec que guanyarem 40.000 o 30.000 o 50.000 o perdrem 20.000.
Ah, per tant, quan? No?
Clar, el problema, exacte. El matís és que aquí posem un altre component, que és els diners són importants, però el que és important és quan trigaràs a començar realment a guanyar diners. Perquè fins llavors, potser, el que estàs fent és cobrir totes les despeses de la teva empresa.
Mm-hmm. Doncs hem parlat del COTI, aquest concepte, per avaluar una mica la situació a nivell econòmic, tant a nivell personal com també ara ho extrapolàvem a les empreses.
Exacte.
Doncs, com sempre, un plaer, Oriol, que vagi molt bé.
Igualment. Adéu-siau.
Amb la pandèmia, molts vam descobrir que treballar des de casa era possible. I les necessitats ens van fer mestres. Vam haver d'improvisar despatxos, racons, on situar-nos per fer com si no passés res i poder treballar des del menjador, des del dormitori, des de la terrassa. Però és evident que no sempre ho fem bé, no ho vam fer bé tothom, sinó que segur que hi ha una millor manera de trobar com treballar des de casa. I si ho reflexionem, doncs ens servirà molt. L'Elisabet Silvestre és doctora en biologia, és docent en biohabitabilitat i és l'autora dels llibres Tu casa sana, Vivir sin tóxicos i ara, entre d'altres, i ara ha publicat L'oficina en casa, de RBA Integral. Elisabet, molt bon dia i benvinguda.
Hola, encantada.
Estem molt contentes de tenir-te aquí, perquè sempre havíem parlat de tu a través de la Queta Champagne, que ella és la nostra especialista en cases i en tenir-les ben arreglades, ben cuidades. Havíem parlat dels tòxics. I avui, sí, amb tu directament, parlem d'aquest llibre que tenim aquí a les mans, que és L'oficina en casa. Estàvem comentant, segurament, la pandèmia ens va fer obligatòriament ser mestres de situar i improvisar un racó. Però per què és tan important tant pensar-hi una mica? Perquè suposo que canvia molt, no?, d'improvisar-ho, sí, així a fer-ho bé.
La veritat és que quan un pren consciència de l'entorn, i sobretot d'aquests espais en els que estem, passem moltes hores cada dia. O sigui, quan parlem de l'oficina, és aquell lloc que 8 hores, 7, hi ha persones que més, és a dir, passem moltes hores. Per tant, quan tens la noció de com impacta aquest entorn en la salut, saps que pots mirar quins són els factors que t'ajudaran a que estiguis en aquestes hores i estiguis menys cansat, que passis millor tot el dia, que et sentis més a gust, tinguis més benestar, i sobretot que hi ha moltes dolències, tipus els mals de caps, el fa mal l'esquena, el no em sento tan creatiu o no estic tan concentrat, que l'ambient també en té molt a dir en aquestes
segur,
funcions.
Segur, és fonamental cuidar aquest entorn. Mm. I quins podríem dir que són els errors més comuns? El que tothom acaba, sense donar-se en compte i sense que algú li indiqui, equivocant-se.
Això segur que tots ho coneixem, perquè la pandèmia, com tu has dit, ens ha posat en situació, i és llevar-te pel matí, posar-te davant de l'ordinador i donar-te compte que és mitja tarda i encara estàs en pijama.
Sí, és veritat.
I que possiblement ni t'has aixecat per beure aigua o per caminar una miqueta, sí, o has mal menjat qualsevol cosa.
Això anava a dir mal menjat també.
Clar.
És molt comú.
Per això és com que ho hem viscut, no? I sabem després com ens hem trobat després d'aquests mesos que ens ha passat una mica de factura a tots a nivell físic i també a nivell emocional i psicològic. Crec que ara ja tenim les eines, o sigui, molt clar l'experiència de que cal posar-hi una mica de consciència i veure com poder planificar i fer, doncs, això, que tot vagi en sintonia principalment a el que necessita el nostre organisme per mantenir-se saludable. Aquest és el punt. Què tenim que donar-li en cada quins nutrients, i en aquests, faig així com entre cometes, nutrients ambientals, perquè al final acaben siguent això, que ens aporta per passar tota la jornada i poder donar el millor de nosaltres mateixos sense acabar arrossegant-nos. Aquest seria una mica el punt.
Que anem a màxims. És a dir, si tinguéssim una casa que ho permet, què és el primer que hauríem de fer? Suposo que buscar llum natural, no?
Aquest, perfecte, perquè és el primer requisit. O sigui, el nostre organisme necessita de la llum natural diària. Per això dic que aquest és un nutrient intangible, però és un nutrient. Quan no ens dona el sol de forma habitual, s'acaben desajustant tots els rellotges biològics de l'organisme. Mm. El principal que tenim al cervell i el de tots els òrgans. I a partir d'aquí comencem a tenir alguns símptomes i, bueno, depèn cadascú a quin, on li agafa, quins òrgans li toca més. Per tant, el que cada dia exposar-nos a la llum natural unes hores, això és vital. Si podem posar la zona de treball al més a prop d'una finestra, d'un lloc, un espai, una galeria que ens entri la llum natural, seria perfecte. En els casos que no sigui possible, perquè no tothom té aquesta habitació...
Això és el que anava a dir, comencem per màxims,
exacte,
però anem també als mínims.
Però és d'acord, tinc la meva zona on jo treballo, però sé que al menjador, a la sala, a la cuina, tinc aquestes dues hores al dia que em pren el sol, doncs mira, m'agafo la llibreta, l'ordinador portàtil, el que tingui que fer aquella estona i me'n vaig allà. És, això és més saludable i millor que dir, no, aquest és el meu lloc, aquí no li dona la llum del sol tot el dia, però aquí m'estic.
No,
exacte. Pues això és molt important, i la flexibilitat, no? El dir, jo tinc un espai, que és molt important tenir-lo, perquè això també ho hem après a la pandèmia, que el fer i desfer, no? Aquella taula que primer menjaves, després posaves l'ordinador, després feies els deures amb els nens, vull dir, tampoc no era pràctic, i no ajuda a centrar-nos molt, ens dispersa. Tenir un espai fixe teu, que és el que et porta a dir, vale, aquí és el meu lloc de treball, això és perfecte. Però que si no tenim aquesta condició ambiental de la llum, fixem-nos unes hores al dia o per agafar l'ordinador i anar una estona o jo dic la llibreta perquè a mi m'agrada, i la part de creativitat de quan escrius canvia molt el cervell, segur. Pensa i és diferent, no? Després, i anar-te en el parc del costat una estona que et dongui el sol.
Buscar natura, perquè buscar natura, anant en el parc
totalment,
vas a buscar una mica de natura.
Perquè si pensem en la creativitat, que és el que tots a la feina, no?, també volem expressar aquesta part de... Bueno, fem unes tasques, però el cervell necessita aquestes pauses, necessita silenci, necessita natura. I aquests minuts, o aquesta mitja hora, o aquest quart d'hora que ens sembla que estem com perdent la feina, estem guanyant. Estem fent aquest reset que farà que després... Bueno, i a més, ara està com... Es torna a estar com més d'actualitat el tema dels estoics, no? De tots els aprenentatges, de com doncs anaven tots caminant i anaven parlant i sortien aquestes idees tan així com
tan
fabuloses i brillants.
Il·lustrades.
Clar, i això és el que ens passa quan dius, bueno, doncs m'agafo aquests 10 minuts, que és, per això dic una pausa activa, eh?
Sí, sí, de fet hi ha gent que convoca reunions caminant i passejant.
Ah, està,
també és una altra
està.
Tendència. No?
Doncs tu treballes a casa i ho pots fer, perquè a més això també és molt important. Ara tenim totes les avantatges a la nostra mà. O sigui, el treballar a casa és com que tu pots distribuir els temps, et pots distribuir com fas les tasques, no? Per tant, aprofitem aquests beneficis per anar a buscar aquests moments que després ja ens fan guanyar, però foco i sobretot idees i sobretot aquest descans mental que et fa estar molt millor.
Estem parlant de natura, suposo que les plantes també són les millors companyies en,
sí,
aquests,
sí.
En la creació d'aquests espais, però també hi ha una part que s'ha de vigilar, i és la part tecnològica, perquè, clar, muntem un despatx i tenim ordinador, necessitem wifi, necessitem connexió amb els mòbils... Tot això s'ha d'anar amb compte, no? No sé si hi hauria alguna pauta per no cometre l'error principal.
La tecnologia la necessitem, de fet, podem teletreballar gràcies a la tecnologia moltes vegades, o la majoria de les feines, és molt pràctica i molt útil. El que hem de fer és aprendre a relacionar-nos amb la tecnologia d'una forma més saludable. O sigui, no és no tot o sí tot. És com ho podem fer, doncs, per no estar tan exposats de forma continuada, doncs, als camps elèctrics, als camps electromagnètics, a l'electricitat estàtica, o sigui, tot el que són les radiacions artificials i aquests que ens pot donar el fet d'estar tan rodejats de cables i de tecnologia. I dic de cables perquè hi ha una de les primeres coses, jo us diria, aposteu sempre que pugueu pel cable. I evitem, fem servir la tecnologia inalàmbrica quan és necessària i no hi ha una altra, no tenim una altra opció. Però, per exemple, si treballes a casa, que tens el teu espai, quantes més hores al dia utilitzis les connexions per cables i evitis les inalàmbriques, doncs minimitzes l'exposició, per exemple, en aquest tipus de radiacions. Si, a més, quan utilitzem els cables fem una bona connexió a presa de terra, doncs també minimitzarem l'exposició, en aquest cas, als camps elèctrics alterns. És a dir, en el llibre dono moltes pautes molt senzilles, inclús de com connectar l'endoll, un endoll, que si es connecta per un cantó o per l'altre cantó, doncs pots fer contacte amb la fase i el neutre o no, i això ajuda a fer, a derivar aquests electrons de presa de terra. És a dir, són cosetes que potser no coneixem, però que sapiguem-ho fer d'aquesta forma adequada, estem rodejats, en aquest cas, no, de el que necessitem, però minimitzant al màxim aquesta exposició continuada, perquè evidentment estem parlant de dosis baixes, però sempre és com continuat en el temps, tot el dia, tota la jornada, i moltes vegades després continuem durant tot el dia.
I més en aquest cas, perquè més a més ho tenim dins de casa i per tant les hores de descans queda tot el que hem creat i generat dintre d'aquest mateix hàbitat.
Mira, el descans està bé que el treguis perquè és tan important el que passa, o sigui, el que fem del dia, durant el dia influeix a com dormirem i com el descans és reparador i viceversa. Si tenim un bon descans reparador, aquestes tasques que fem en el dia a dia, el treball entre elles, les farem d'una altra manera, amb millor ànim, no ens dormirem i estarem més descansats i sobretot millor, més actius. Per tant, al vespre sí que aquí és, bueno, jo soc aquí com molt clara, de evitem estar exposat a aquestes radiacions artificials que no les necessitem mentre dormim. Per tant, es tracta de desenxufar els equips, de no deixar-los ni en modo espera i evitar tot el que són els inalàmbrics. O sigui, els wifi se'n van a dormir, els mòbils se'n van a dormir. Si algú necessita el vespre perquè vol consultar una cosa, doncs hem de prendre una mica el concepte d'higiene energètica.
Higiene energètica,
exacte.
M'estava pensant.
És com l'interruptor, perquè ho entenguem ràpid, és com l'interruptor de la llum. Jo necessito la llum, li dono. No la necessito, la paro. No la tinc tot el dia engegada per si en algun moment la necessito. Doncs aquest concepte que sembla tan de sentit comú, el mateix amb el mòbil, li podem donar a l'on i a l'off per posar les dades i treure-les o per posar el wifi i treure'l. Pues aquestes. I també l'altre concepte és el de silenci, aquest silenci digital, no? Que al cervell li va molt bé. El fet de no estar tot el rato amb aquests pipips, pipips, no? Les alertes i aquestes
que ens acompanyen tot el dia
exacte.
I que també hauríem de deixar que el nostre cervell descansés una
després
mica.
Aquesta part de silenci digital, de dir, bueno, doncs em poso a fer una tasca i el consulto cada hora o cada mitja hora, i també aquest procés d'immediatesa que tampoc no és, bueno, que ens hem
i que en el fons ens està dispersant constantment,
aquí està.
No? La gent que tenim ja tendència a dispersar-nos amb tot això,
aquest és el
acabem
tema.
Un món, i sobretot molts adolescents també, sí, que estan patint ara la dispersió elevada a no sé quina potència perquè estem tendint a això.
Això acaba de sortir un estudi la setmana passada amb tecnologia i adolescents, molt interessant, publicat pel IEC Global aquí a Barcelona, i bueno, parla d'aquest punt, no? Sí, sí.
Doncs totes aquestes coses i moltes més que ara se'ns escapen i que segurament, encara que ens hi poséssim a pensar, no ens sortirien, les trobareu en aquest llibre, L'oficina en casa, que és de l'Elisabet Silvestre, que, com deia, tots els llibres que ha publicat, a part dels que he citat, en té més, tots ens ajuden a reflexionar de la manera com vivim, on vivim, i com fer-ho millor, perquè al final que et diguin que ho fas malament no serveix de res si no et diuen com fer-ho. En aquí, un manual per fer les coses millor i més sanes, viure més sanament.
El concepte és que l'ambient és una eina poderosa perquè ens ajudi a estar millor, amb més benestar i millor salut. Després, quan coneixes com t'afecta, és més senzill que ho puguis posar a la pràctica, a casa, a la feina, en aquest cas quan ens emportem la feina a casa, i això ens ajuda a estar millor. Sí, sí.
Doncs, com dèiem, Elisabet Silvestre, un plaer i segur que seguirem parlant de molts temes perquè és inesgotable aquest món. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
Els catalans moltes vegades som desconeixedors de la nostra pròpia llengua i la seva riquesa. I sí, he dit els catalanoparlants perquè són els que ens omplim la boca moltes vegades defensant la llengua, però en canvi no mostrem cap interès en mantenir-la rica. I la riquesa està en trobar paraules com fato, faena, moixó, escurar o fardatxo. Són paraules que són de la varietat dialectal del tortosí. I avui volem parlar d'aquest subdialecte tortosí, dialecte, diguem-li com vulguem, que comprèn bona part del nord del País Valencià, el sud de Catalunya i el Matarranya. I ho volem fer amb l'Oriol Pérez, que és estudiant de segon de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, que és de Tortosa i que és el responsable i el creador del compte d'Instagram Lo Parla Tortosí. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres perquè, de fet, el tortosí és una varietat dialectal que és molt rica en paraules i que moltes vegades no les utilitzem, també els que tenim familiars allà i que els sabem parlar, perquè, no sé per què, explica'ns-ho tu. Aquesta és la intenció també de la creació d'aquest compte de Twitter i d'Instagram?
Sí, un dels principals objectius del compte va ser això, donar a conèixer la nostra parla. I també, sobretot, anava dirigit a la gent del dialecte per a que poguessin saber si podien escriure realment com parlaven o en quines coses estan més restringides en l'àmbit col·loquial o quines coses poden dir en registres més formals, que moltes vegades pues, la gent se n'avergonyix i s'estandarditza o se centralitza, potser en excés a vegades.
Sí, moltes vegades no caldria, i en paraules correctes, que fem servir amb la riquesa que ens donen aquestes varietats, i que després pensem, és que potser és un castellanisme, llavors l'obviem, la traiem del nostre diccionari i ho passem a dir amb el matís del centralisme. Com, per exemple, calces. Les calces, allà baix, són les mitges.
Sí.
I tu ho expliques sí. També molt bé aquí al Comte, no?
Sí, de fet, bueno, és una paraula que realment té molta extensió geogràfica, o sigui, se diu a tot el País Valencià, també a les Illes Balears, i tradicionalment també s'havia dit al sud de Catalunya, inclús una mica més al nord també. Però ara actualment, doncs, ja sigui per la confusió està de mitges calces, perquè calces a Barcelona doncs, són les... Bueno,
les calcetes.
Sí, doncs per aquest fet, doncs potser ja s'està perdent una mica. Jo, de fet, bueno, la majoria dels meus amics ja no diuen calces, diuen mitges.
O igual que quan vas al mercat, no? I al mercat també hi ha molta fruita, que tu també en parles al Conte, que és diferent, que el nom és diferent, des de la bajoca, passant per la pataca, no?, o la tomata, o la llima, també, que no és la lima, sinó que és la llimona.
Sí, de fet, bueno, se pot dir llima groga, llima verda, per distingir-les, potser. Però, bueno, sí, també és una paraula que llimona també està entrant bastant al dialecte tortosí.
No sé. Mm-hmm, però està entrant, no? Però podríem dir que l'autenticitat estava més en la llima, per exemple. O altres paraules, fardatxa, també parlàvem, i tu també parles en un dels punts de l'Instagram, no?
Sí, en concret, este mot no l'he fet servir mai jo, però sí que vaig veure que sí que tenia amics que ho dient i a l'investigar i tal, doncs vaig veure que també era una paraula bastant pròpia al dialecte. Bueno, i també com a continuació el valencià, perquè el tortosí també té molts trets en comú amb el valencià.
Si tu parles a Vinaròs i parles al Canà, hi ha molts pocs matisos, no?
Tradicionalment, sí. Mm-hmm. Ara, doncs, arran pels models lingüístics o sigui, l'escolarització de Catalunya i del País Valencià, que són bastant diferents, o sigui, potser a Catalunya t'ensenya més les varietats, les variants de potser més de Catalunya central, i en canvi el País Valencià-Vinaròs potser els ensenyen coses que són més propis de València ciutat.
Clar, dius que les llengües evolucionen i que també els seus parlants, la tendència és la unificació, la no varietat. Vivim en un moment en què parlar diferent provoca burles, situacions incòmodes i estranyesa. I que també dius, tot és relatiu, és clar, cada un actue com vulga segons les seues intencions. La intenció teua és justament potenciar aquestes varietats, no?
Sí, bueno, també un objectiu era pues, que últimament noto que potser a les zones valencianes se parla més per això centralitzat i a Catalunya igual. I volia com a potenciar pues, les coses més que tenim en comú, que al final això sempre ha sigut un mateix dialecte i sempre hi ha hagut moltes coses en comú. I ara, pues, no sé, pues, la globalització i tot això pues, fa que cada vegada hi hagi més diferències potser dins del dialecte. I jo crec que la tendència és... Pues, potser acabar separant-se, o sigui, potser el que dius de Vinaròs i Alcanà. Ara, les generacions més joves no parlen tan igual, o sigui, si escoltes com parlen els iaios de cada poble, potser parlen igual, però els nets parlen bastant diferent. O sigui, és una cosa que està evolucionant i està afectant bastant. Bàsicament, també moltes vegades, una paraula pròpia al dialecte se perd i passa a ser un castellanisme, i després en la ultracorrecció, en lloc de recuperar la paraula d'abans, agafen la paraula estàndard del valencià o del català.
Doncs ja ho sabeu, tenim aquest compte d'Instagram que podreu conèixer a través d'ell aquestes varietats dialectals com la que ens està parlant ara l'Oriol Pérez, que és la varietat dialectal del tortosí. Oriol, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
La primera pedra @racu.cat.
Avui amb coreografia inclosa.
Sempre. Sí. Oh, que sí. Hauríem de fer-ne una d'original.
Eh? Gravada, mira, que ho pengéssim a xarxes.
Mare de Déu, quines cheerleaders que tenim aquí.
Sí?
Els tècnics són cheerleaders.
Són les nostres cheerleaders.
Perquè la toquen sempre, toquen la taula i fan anar aquests botons amunt i avall.
I els braços.
I els braços, i les cames, i tenen un ritme, aquests nois. Ai, que no ens els mereixem.
Sí que mereixem. Clar que sí que ens els mereixem.
Vinga.
Escolta'm, Isabel.
Digue'm.
Què? Quina música ens poses avui?
Avui et porto... Mira, avui vull fer una cosa diferent.
Ah, sí?
Perquè si no sempre ho fem igual i la gent es cansa.
Clar.
O no, o em canso jo. No sé si és que sóc jo la que em canso.
No sé, però segur que si portes alguna cosa nova serà original i bona.
Gràcies. Et posaré una cosa i després ja t'explicaré. Mira, anem a posar un trosset d'una cançó, sisplau. Fem play.
Aquest principi m'encanta.
A mi m'ha... molt. Val, sí, et sona. Val. Estem parlant de la cançó Mad World, del 2001, de Gary Jules, amb el cantant i compositor nord-americà, que va fer aquesta cançó, que diguem que aquesta cançó no és seva. És una versió d'un grup brutalment bo britànic que es fa dir Tears for Fears, que sonava així. Vas dient que sí amb el cap, que m'encanta.
Clar, perquè reconec les versions, però realment la segona, la primera que has posat és la que més ens ha arribat.
Exacte, perquè és la versió d'aquesta cançó, que del grup, com et deia, Tears for Fears, fundats l'any 1981, que van fer aquesta cançó l'any 83, de l'àlbum The Hurting, val? Però potser molta gent no té el cap que la original és de Tears for Fears, potser es pensa que l'original és del 2001. No, senyors, no. L'original és d'aquest gran grup britànic que deia Tears for Fears. I ara anem a lo que toca. Ara anem a tres versions que t'he buscat, a veure si t'agraden. Fem play amb la primera. No sé què em dic ja. Fem play amb la primera, Isabel. Parla bé.
Maquíssima, també.
Ai, sí, per favor. És un cantant britànic de música soul and rhythm and blues. Té un nom molt complicat, però sempre m'agrada dir-lo, perquè després dius, ah, sí, ja sé qui és. Es diu Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Dius, xato.
T'ho han posat difícil,
no,
eh?
No, les papes,
Però ho has fet molt bé,
Gràcies, no ho torno a dir,
No ho tornis a dir.
És el cantant Sil.
Ah, per això es va fer dir Sil.
Sí, perquè dius, es diu Sil Henry. Llavors, he pensat, home, elegància, és un tio, per dir, perquè sí, és un tio, és un tiarro, que totes les versions que ha fet són brutalment bones. Va ser molt conegut l'any 92 perquè va cantar la cançó Who Wants to Live Forever amb els Queen. I dius, nens, aquest mix ja, això ja és demasià pel body. Pel meu body, segur. Fem un canvi?
Va, sí.
Va, que t'agradarà l'inici i veuràs, després potser ballaràs i tot.
Ah,
fem play.
A veure.
A canviar la direcció del teu cap.
Mira, sí, estic ballant. Ho has dit bé?
Per això.
No ho he pogut evitar. Sí. I ara deixaríem sonar tota l'estona, oi?
Clar que sí, sí. És un grup a capella, soc molt fan dels grups a capella, són cinc vocalistes, es fan dir pentatònics, però aquest cop he triat el remix que va fer Steve James, que és un nano que té 24 anys, que es va fer molt famós perquè va començar a fer remescles del Justin Bieber, dos Justins, I he pensat, dic, posem aquesta, que potser no és tan coneguda i és més així, és més bailonga, i el de sempre, que
sí,
així la gent
fa
més desperta.
Fa més contrast amb l'anterior.
I és més diferent a l'anterior, exacte. I avui vull acabar amb una versió que m'ha sobtat moltíssim, perquè l'inici, evidentment, és Mad World, però després té com uns canvis que dius, no és l'original. No és l'original, però pel mig va ficant-te la lletra. És a dir, ha canviat la lletra de la cançó, però el so és Mad World. No sé, m'estic liant molt? Potser fem play
exacte,
o...
Exacte, escoltem-ho.
Fem play i et diré qui és, val?
Sí,
és xulíssima, m'encanta.
A veure.
Jo li dic Rigui, no sé si és Rigui o Rigai, és igual. Jo Rigui, Rigui, m'agrada molt.
Rigui, ho reconeixem com Rigui, no?
A veure, no és la lletra.
No, ah, ja. Aquí se l'està inventant.
Però després hi torna.
Ah.
El so. M'agrada tant, que he pensat.
Fantàstica.
Posem-la i acabem amb aquesta versionaca.
Sí, 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 eh? Sí, sí, m'agrada molt.
Es diu Tilman Otto. És un músic de reggae alemany, però es fa dir gentleman. Xato, a tus pies. Ja està, està tot dit.
Doncs va, deixem sonar, no, Isabel?
Home, què t'haig de dir?
Doncs escolta'm, que acabés de passar molt bon dia.
Igualment.
Ens trobem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu. Beginning, beginning. Wish we could change the mentality, I'm sure.